Sí, en Josa de Josa.
Ben. I encara estàs parant la grua, el pavo.
Lot de vins i caves pel Jordi. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà amb la competència. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. Una abraçada. Fins demà.
Vostè primer, ara, eh? Tornen les oposicions. No les suposicions, sinó les oposicions.
Les oposicions.
Sí, exacte.
Molt bé, sí, sí. Doncs aquesta és la primera notícia avui del butlletí de la una amb en Xavi Parda. Bon dia.
Bon dia.
I Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
1.300 persones controlaran que no es repeteixi el caos de les oposicions.
Sí, les proves s'han de fer aquest dissabte. Entre aquest dissabte i el següent, de fet, el govern vol evitar que repeteixin els problemes, el desastre que hi va haver a l'abril quan es van carregar l'organització d'aquestes proves a l'empresa Cegos, i per això aquesta vegada han assumit la Generalitat la gestió directament. Tot i això, deixen clar que el reclamaran a l'empresa els 900.000 euros que costarà tornar a fer aquests exàmens. Més detalls de tot plegat, Eudald Martínez.
Aquest dissabte s'examinaran 3.600 aspirants per 477 places, i dissabte vinent serà el torn de gairebé 10.000 opositors per les 1.300 places restants. Per garantir el bon funcionament de les proves, el govern ha habilitat unes 450 aules més de les que hi havia el mes d'abril, i tots els vigilants seran treballadors de la Generalitat. Ho explica la secretària d'Administració i Funció Pública, Alicia Corral.
Han rebut una formació superexhaustiva amb totes les previsions de possibles incidències que puguem imaginar que puguin haver-hi. Estan preparats, tenen un sistema de comunicació, i jo des d'aquí voldria dir als aspirants que estiguin tranquils.
Les proves d'aquest dissabte més coincidiran amb les oposicions de professors més importants de la història. Hi ha més de 36.000 aspirants per 14.000 places.
En només 7 anys, Catalunya ha de multiplicar per 6 l'energia renovable que es consumeix. Ho avisa l'Observatori de les Energies Renovables, que en el seu últim informe assenyala que l'any passat només un 13% de la demanda es va cobrir amb aquest tipus d'energia. Això malgrat que es van triplicar les instal·lacions de plaques solars per l'autoconsum. L'Observatori exigeix a la Generalitat que elimini les traves per les grans instal·lacions fotovoltaiques i eòliques. La delegada de l'UNEFCAT, Helena Batger, adverteix que, si no, l'energia s'haurà de comprar a fora.
Creiem que tècnicament el sector està preparat i que la inversió i l'interès d'invertir hi és, no? I creiem que la transició energètica o la fem o ens la faran. És a dir, o es fa a Catalunya o es fa fora de Catalunya i es transporta amb línies d'alta tensió. Per tant, pensem que és clau aprofitar l'oportunitat que hi ha de captar aquest recurs propi autòcton i fer la transició energètica a Catalunya.
L'any passat més de la meitat d'energia consumida va ser nuclear, això malgrat que s'espera començar a tancar les centrals al 2030. I el que sí que ha tocat sostre és el turisme. El BBVA assegura que està arribant al límit de la seva capacitat a Catalunya. L'ocupació ja supera la del 2019, que va ser un any de rècord. L'economista en cap del banc, Miquel Cardoso, diu que hi ha moltes dades que apunten que el sector està tocant sostre pel que fa a capacitat d'arribada de turistes.
Por ejemplo, tienen dos medidas, como el grado de ocupación o las pernoctaciones en alojamientos, y en ambos casos lo que se ve es que estos niveles están pues entre 1 y un 5% por encima de los niveles que se observaban en 2019. Pues lo que estamos muy probablemente es tocando ya techo en ese cantidad de personas que pueden venir a visitar.
El BBVA calcula que es crearan uns 180.000 llocs de treball nous entre aquest any i el que ve, precisament per aquesta empenta del sector turisme i per la recuperació de la indústria automobilística. La previsió del banc és que la taxa d'atur a Catalunya tanqui aquest any al 8,9% i al 8,3% l'any que ve. La UAB se situa entre les 150 millors universitats del món. L'autònoma ha escalat 29 punts respecte l'any passat i es posiciona al número 149 a escala mundial, el rànquing QS. A més, per segon any consecutiu és la millor universitat de tot l'estat. La UB també ha obtingut bons resultats en aquest rànquing, ha passat de la plaça 184 a la 164, tot plegat en un rànquing que encapçalen l'MIT als Estats Units i les universitats de Cambridge i Oxford al Regne Unit. I a aquesta hora, 115.000 oients ens connecten amb el vostè primer de RAC1. Això és un 28% més que fa un any. Aquest programa és líder de la seva franja, però no és l'únic, i és que segons les dades de l'EGM publicades avui, RAC1 tanca la temporada com a líder indiscutible a Catalunya amb 894.000 oients i un share del 41,1%, més del doble que Catalunya Ràdio i el triple que la SER. Des de Talls, Maria Cusó.
El món a RAC1 amb Jordi Basté té 711.000 oients diaris i manté l'hora de ràdio més escoltada del país, de 8 a 9 del matí, amb 415.000 oients. La competència amb els Òscars Andreu i Dalmau té 194.000 oients, un mèrit que Jean-Paul Desgrava considera que és només seu.
Buah, ha pujat moltíssim i tot gràcies, pues, a, principalment als personatges, no?
Bueno, bàsicament el bon fer de tot l'equip.
Bueno, però els personatges una mica més, no?
Que personatges, què vols dir?
Jo i a la resta.
Toni Clapés es manté com a líder indiscutible de la tarda amb 287.000 oients. Això és un 26% més que un any enrere. Islàndia amb Alberto manté 124.000 i el 9C de Navallonesta 109.000. El Tu diràs de l'Eix Pariser té 114.000 oients i el RAC1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora 87.000, un 61% més que l'any passat. El cap de setmana el Via Lliure amb Xavi Bundó és líder tant dissabte amb 558.000 oients com diumenge amb 452.000, i el Superesports amb Xavi Puig en suma 179.000 i 225.000 respectivament. A més, RAC 105 té la millor xifra dels últims 5 anys amb 191.000 oients.
I els esports, a 3 dies de l'obertura del mercat de fitxatges, la Lliga ha decidit canviar la seva normativa i ha flexibilitzat la regla del fair play financer, una mesura pels clubs accedits que afavoreix el Barça. Fins ara només podia gastar en salaris un 40% dels diners que alliberava i ara podrà invertir-hi el 50% i en alguns casos fins i tot el 60%, és a dir, que de cada 10 milions que surtin en podran entrar 5 o 6 en cas que el sou que marxi sigui superior al 5% de tota la massa salarial, com passa, per exemple, amb Jordi i Alba. I encara en futbol, just fa una ara s'ha sortejat el calendari de segona, aquesta és més fàcil, i hem sabut que l'Espanyol començarà la temporada al camp de l'Albacete el cap de setmana del 12 i el 13 d'agost i l'acabarà el 2 de juny a casa contra el Cartagena. A banda, el primer partit a casa de la temporada està fixat pel 20 d'agost contra el Racing de Santander. En bàsquet, Pedro Martínez continuarà sent l'entrenador del Baxi Manresa una temporada més, serà la desena al nou congost del tècnic barceloní i la cinquena de forma consecutiva. A més, en tenis, Carlos Alcaraz també ha suspès aquest matí l'últim partit de preparació per Wimbledon, que havia de jugar divendres contra Tim. El murcià va acabar amb molèsties a Queens i tot fa pensar que reserva per precaució. I en handbol, Artur Pereira ha deixat el Barça i ha fitxat pel Port Segon de València.
Escolta, hi ha algú, tenim un públic, mira, que t'aplaudiran a tu, però genial. Mira, mira com t'aplaudeixen, és fantàstic. Algú de vostès està enamorada o enamorade o enamoradi? Tu estàs enamorada? A veure.
Jo sí.
Tu sí? Des de quan?
Des de fa uns mesos.
Ah, sí? Oh, és recent, per tant és amor perfecte.
I ha canviat la cara.
T'ha canviat la cara. I de qui estàs enamorat es pot dir o no? Vols enviar-li un missatge d'amor?
No, no, quina vergonya. Es diu Aina.
Aina, fantàstic. Sí. I com us vau conèixer?
Ens vam conèixer per amigues en comú.
Carai. I, bueno, allò de les amigues de mis amigues són mis amigues, eh? Això clar, funciona molt, eh? La pollera funcioneu molt de l'amiga de mi amiga, que sí, sí, genial. Sí. Escolta, i quien tiene una amiga tiene un tesoro.
Sí, sí.
És fantàstic. I va ser amor a primera vista?
No, no va ser amor a primera vista.
Ah, no? I a segona, tercera vista?
Sí, unes quantes vistes.
Sí. Unes quantes vistes, eh?
Sí, sí.
I va haver primer tejemaneje i després amor i intel·lectualitat?
Sí, va haver amistat i després amor. Per dir-ho així.
I el tejemaneje quan va arribar?
Junt amb l'amor, sí, podríem dir.
O sigui, amistat... Amor y tejemaneje.
Sí.
Sí, és que és molt important, el tejemaneje.
Sí.
Escolta, doncs mira, per celebrar l'amor... Tu com et dius?
Marta.
Marta i Aina, us acabem de regalar, us regalarem ara, una ampolla de cava Cabaret, m'entens, que és un cava que és rosat, o què és aquest cava?
Castell.
Aquest cava és de la bodega Castell d'Or, i és preciós. Mira, que toqui l'etiqueta, toca l'etiqueta.
Mira.
De terciopelo, senyora.
Sí, sí,
dona-li,
sí.
dona-li.
Contacte.
Cava Cabaret, una ampolla de Cabaret per celebrar l'amor. Un aplaudiment, genial. Ja està.
Moltes gràcies.
Mira, però no, però deixa-la anar, la
sí, sí,
ampolla.
Sí,
no la deixava anar l'ampolla al Barça.
No me n'havia donat, em pensava que acabaria de recollir a les dues quan acabés el programa.
Estàs contenta o no?
Molt contenta, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, te l'obràs amb el teu amor. També veure sola també està bé, eh?
Sí.
Ui, la del costat, l'amiga del costat.
L'amiga i el meu amor.
Sí. A veure, pues, passa-li el micro a l'amiga. Està enamorada l'amiga o no?
No, soltera.
Soltera, però... soltera, guapa, però...
Soltera,
a por todas, no?
Bueno.
Bueno, no t'ho passes mal, no?
No, intentem que no, intentem que no.
Pues mira, no, és veritat, el cava cabaret aquest... Et donarem dues ampolles de cava cabaret,
fixa't tu. Moltíssimes
gràcies. Ja estan les de màrqueting amb els pèls de punta. Perquè, però la bodega aquesta Castell d'Or, la casa és gran, m'entens? I RAC1 també. Dos, una per celebrar l'amor i l'altra per celebrar l'amistat.
Fantàstic.
Endavant. Endavant. Bueno, i el temps què?
Doncs mira, aquesta tarda tornarà a ploure amb ganes al Pirineu i al Prepirineu. Seran tempestes irregulars que aniran apareixent a qualsevol punt del nord del país i localment aniran acompanyades de calamarsa i de fortes ventades. També se'n formaran entre la Catalunya central i les comarques interiors de Girona, mentre que la resta, el cel es mantindrà mig ennuvolat i la temperatura no s'enfilarà tant com ahir. Això sí, la sensació de xafogor continuarà força marcada, sobretot a la costa.
Doncs escolta, amb Xavi Pardo, moltíssimes gràcies, i Albert Bassa també moltíssimes gràcies.
Vinga, fins demà.
I que Déu hi faci més que nosaltres.
Ara,
fantàstic.
Ara, visca.
Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
Hola, i amb en Joel Fortun. Avui tenim la sort de que ens realitza el Jordi Nieto, i ja veurem que això anirà finíssim. Jordi, gràcies.
Home, i vas acomiadar
a la Rita. A més, és veritat, no me'n recordava, l'havia acomiadat, sorpresa. Sí, vaig acomiadar a Victòria Convalia, què tal estàs?
Hola, molt bé.
Vaig acomiadar en directe al tècnic, no podia més.
Oh, explica'ns per què.
Perquè és un pelma integral. És que... No, no li tinguis pena. No saps quin pelma és? Un pelma. I avui ens ha portat
Jordi
Nieto. No ha vingut perquè està destrossat. Clar. Amb tota la raó.
Està plorant a casa.
Escolta, Miquel Missé, què tal estàs?
Molt bé.
Esther Romagosa, què tal?
Molt bé.
També tenim avui aquí en Miquel Pérez Latre. Què tal estàs?
Molt bé.
Tu venies a fer fotos, però bueno, mira, ja que t'has posat, no? Ja que t'has aquí a la taula. Senyores i senyors, per amb tots vostès, Victòria Convalia de Xeus. Endavant. Estimada, què tal estàs?
Molt bé, molt emocionada.
Emocionada, sí o no?
Sí.
Sí o no? Bueno, la Victòria Convalia és historiadora i crítica d'art, una de les més importants d'aquest país. És experta en Joan Miró, en Picasso, i també i sobretot en Dora Maar. Ella ha estat una de les grans defensores, i jo diria que és la que has col·locat en el mapa internacional a Dora Maar. Això és així o no?
Això és que no solament és així, sinó que sóc la descobridora.
Exacte.
Perquè ella estava molt tancada a casa i no parlava amb ningú.
Ara parlarem, perquè tu vas parlar, sí, amb Dora Maar, que és una cosa excepcional, diguéssim.
És molt excepcional, perquè ella penjava el telèfon a tothom, tenia 87 anys quan jo vaig parlar amb ella.
Estava farta.
I no, és que saps què passa? Que li devien, la devien trucar molt per veure si es venia a Picasso.
Clar, perquè ella tenia molts Picassos, perquè ella va, ser, va tenir una relació de 10 anys amb Picasso ben bona.
Sí,
no?
Quasi bé 11.
Bueno, veure la relació no va ser, però...
Bueno, els primers anys estaven molt enamorats tots dos, i ella tot el rato, eh? Però, i l'altra ja parlarem d'aquesta relació després. Però clar, la gent la tossigava, això és veritat, i llavors ella no volia, i també s'havia tornat molt catòlica per superar tot aquell trauma de l'abandonament de Picasso, i llavors no volia parlar amb el món.
Amb el món. És el catolicisme, quan t'hi poses, et treu molt de temps. Jo estic esperant que m'arribi la fe en qualsevol moment per ja reclaure'm. Una vegada. Bueno, hem convidat a la Victòria Convalia perquè ella és la comissària d'una exposició que es diu Dora Maar viatja a Catalunya, perquè va passar Dora Maar per Catalunya, la fotògrafa i pintora Dora Maar va passar per Catalunya, i és una exposició que podeu visitar a l'Arxiu Nacional a Sant Cugat del Vallès, que és un molt bon viatge, perquè tot està aquí al costat, diguéssim, Sant Cugat, diguéssim...
15 minuts,
15 minuts des de qualsevol punt de Catalunya.
Sí, sí.
O sigui, tu estàs a Tortosa i 15 minuts... De veritat t'ho dic, és que Sant Cugat... No, és màgic. Sant Cugat està a 15 minuts de tot. De tot. Parlarem de l'exposició, de les característiques de l'exposició aquí a l'Arxiu Nacional de Catalunya, però parlem de Dora Maar. Qui era Dora Maar? Explica'ns una història de pel·lícula, perdona.
Sí, sí, és de pel·lícula. De fet, s'han fet molts documentals sobre ella.
Tu en tens una Netflix, perdona?
Filmin,
jo també, que està molt
que
bé aquest documental.
Avui surt
de
La Vanguardia, el senyor de Filmin.
Ah, és veritat, a la contra.
I té molt de mèrit perquè, bueno, jo he vist durant la pandèmia 90 pel·lícules de Filmin.
Veus?
Es diu ràpid, eh? Clar, com havíem d'estar tan aïllats a casa.
Clar.
Bueno, tornant a Dora Maar, ella era de pare croata i de mare francesa, va néixer l'any 7, i en realitat realitat ja era, quan va conèixer Picasso ja era coneguda com una gran fotògrafa. Uh-huh. Ella es va formar també en pintura a l'Académie Lotte i després a l'École de Photographie de la Ville de París.
A la Camille de Lotte coneix a per exemple la Jacqueline Lanvin, que després va
la
ser...
Lanvin, que després va ser la dona d'André Breton.
Els devia presentar la millor?
Perdó?
Els devia presentar la dona mare...
Bueno, exacte, ella es veu que l'Amba li va dir oh, són els surrealistes, ara ens faria molta gràcia aquesta frase, no? D'on són els surrealistes, com volem dir una trup, no?
Sí.
Li va dir, mira, estan al bar tal i tal, i llavors ella va anar allà, Jacqueline Lanvin, i Breton la va veure tan guapa que es van enamorar immediatament, i al cap de 6 mesos es casaven.
Mira, sí, carà, perquè ara no estem, mira, perquè no hi som atents, però si no també els haguéssim donat una ampolla de cava-cabaret. Clar, haguéssim guanyat.
Sí,
bueno, llavors, ella, per tant, era una nena de casa bona, no? El seu pare era arquitecte, havia estat molt...
Era arquitecte, el pare havia anat molt a Buenos Aires,
sí,
i també amb la família, passant com 10 o 15 anys durant la Primera Guerra Mundial, perquè llavors molta gent europea anava a fer les Amèriques,
clar,
i anava a veure si feia fortuna.
Això el que li va passar a la meva família, que no ho va fer, i així estem, pobre. Com unes rates. Aquest és el problema que nosaltres hem tingut.
Doncs sí, el pare era, es veu que era molt malcarat i una persona bastant autoritària, però ella li tenia molt respecte a la Dora Maar. I la mare era molt catòlica, cosa que la Dora Maar després heredarà voluntàriament.
Per tant, sabia parlar castellà.
Per tant, sabia espanyol, cosa que va impressionar molt a Picasso quan el va conèixer, malgrat que immediatament després parlaven en francès.
Llavors, ella, a mi em sorprèn perquè tenim la sensació que les dones havien de ser sempre recloses a casa, però en aquesta classe social
no,
anaven a estudiar art,
sí, sí, sí,
al més alt nivell.
Molt, al més alt nivell.
Als anys 20, no?
I després comença a fer fotos professionals l'any 28, perquè
o sigui, posa.
He trobat agendes d'ella que ja posa buscar tal prenda de roba, tal altra, càmera tal, rotllo tal, o sigui, Rolleiflex, vull dir que ja veig que l'any 28 ella amb 21 anys ja comença a fer fotografies.
I el 31 té estudi propi.
I el 31 convenç amb un amic que era ric, de que li deixin una mena de bungalow, diguéssim, a la casa dels seus pares, i munten un estudi que era boníssim, i allà feien, podríem dir, tota la crem de la crem de París passava per fer-se fotografia. Ella, quan va parlar amb mi, em va dir, sí, s'ha de la període de la mundanité, o sigui, això era el període mundà, on jo vaig retratar la Marie-Laure de Noailles, Lise de Armes, totes les grans dames de l'alta societat.
A tu t'has retratat, eh?
Com?
Sí, sí.
M'hagués encantat. Sí, tant,
ja com, a gran, com a Romagosa, Vidal t'hagués retratat. Va ser d'esquerres, superesquerres, perquè era més d'esquerres que els comunistes, la qual cosa...
Estava més a l'esquerra dels comunistes.
A Feijó s'hagués posat nerviosíssim amb això, no?
Nerviosíssim.
I no et dic Pablo Motos.
Ara, també et diré que eren uns grupúsculs de 50 persones, o sigui, no sé, el Feijó si s'hagués posat molt, molt nerviós.
Ui, el Feijó amb un semicomunista ja foten
sí,
nerviosos.
Sí, exacte.
Sí.
Pues ella es va fer amant de Bataille, de Georges Bataille, que és el revolucionari, l'erotòman, vull dir, és un personatge importantíssim a la cultura francesa i europea. I junts amb altra gent, amb André Breton també, formen un grup que es diu Contra-Atac, que criticaven el sentit petit burgès, deien ells, dels comunistes. Però això tenien bastanta raó, al meu parer.
Sí,
i també deien, estem per l'alliberació dels nens, o sigui que els nens...
Això era una cosa curiosíssima, del grup Contra-Atac, que estava per l'alliberació dels nens, que els nens fessin exactament el que volguessin.
I clar, eren molt originals per l'any 30 i pico, 35.
Sí, sí. Sí. Ella fa el que tu em dius foto de rue.
Foto de rue.
Explica'ns què és,
sí,
això.
Ella... La foto de... O sigui, ella té com tres gèneres que són els retrats en estudi, que llavors hi havia moda, que són estupendes també, i publicitat, i que podien ser experimentals o clàssiques, hi havia de tot. Després, foto de rue, que és foto de carrer, que és les que tenim, les que tenen a l'arxiu i que
Duat,
són
sí,
quan el que ara diríem documentalisme una mica, o sigui, sortir al carrer i fotografiar la vida quotidiana, i on ella sobretot s'especialitza, o sigui, la seva mirada és pels pidolaires, pels desheretats de la societat, i això també ho veurem a les fotos de Barcelona. Després té...
Ella, perdona, quan parles, tu parles d'una cosa que em sembla preciosa, que parles de la pietat laica.
Sí.
Que a més em fa gràcia que sigui pietat laica I vaig fer fotos amb una Leica, diguéssim, amb una Leica.
Sí, bueno, tu ets la Monda. Sí, sí. Sí. Clar, una Leica i l'altra és Leica. Està, ella encara no s'havia tornat religiosa a l'extrem, era d'extrema dretes, però jo li dic Pietat Leica perquè té com una empatia, té com una mirada molt humana, sobretot amb, per exemple, mares i fills, velles i vells, que estan sols o tirats en un banc.
Era una,
o tirats...
era una època de depressió.
Bueno, és que la gent... es moria de gana i hi havia moltíssim
atur. A París,
atur.
La ciutat. Sí, sí,
sí, sí, sí. Hi havia molt més cara.
La mirada d'aquesta, d'aquestes fotografies d'aquests cecs, d'aquestes dones velles i arrugades i recargolades a una paret pidulant, etcètera, és veritat que l'aproximació, és que és exacte això que dius, quan veus les fotografies, que hi ha una certa pietat, una certa misericòrdia, un cert amor, no? A l'aproximació, que en canvi no passa, per exemple, ja sé que és un salt, que faig, però Diane Arbus, per exemple, la mirada que té, que també no interessava a aquestes persones, t'hi acostaries, i en canvi el que retrata Diane Arbus...
Clar, és més freda.
És més freda.
Bueno, o més repel·lent i
sí. Però i dèiem, hi ha una tercera, dèiem, el retrat, la moda, la fotografia més comercial, la documental...
Hi ha un tercer apartat que és fabulós, que són els fotocollages. I aquí tenim un a l'exposició de l'arxiu, un fotocollage fet a Barcelona, perquè en realitat hi ha 12 o 14, ara no recordo exactament, que és quan enganxen quan retallen i enganxen fotos provenents o d'una revista o d'altres fotos, i després poden fer, es diu fotocollage, i si fan una foto d'aquest fotocollage és fotomuntatge. I aquí tenim un que està fotografiat...
En l'exposició d'aquí de l'Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat.
I que és una escultura a la Diana Caçadora que està a la Gran Via, vull dir que està enfrenta del que era el Ritz.
Està, quan veus les fotografies... Dora Maar encaixa perfectament i està a l'alçada de Brassai, de Cartier-Bresson, de Man Ray, no?
Sí. De fet, un crític ho va dir, diu que va dir que Hartfield, el famós Hartfield, Brassai, Dora Maar i no sé qui més, eren els quatre millors de la seva època. El que passa que, com ella després es va retirar del món i després es va posar a pintar, pues quan jo la vaig entrevistar, ella es donava més com a pintora que com a fotògrafa. Això que passa a la vida, que si passen 50 anys, una potser s'oblida o no vol que es parli d'una primera etapa.
Ella coneix a Picasso i ja era, estava molt posicionada com a fotògrafa, molt valorada.
Sí.
I coneix a Picasso, s'enamora en el 36. Com va anar això?
Bueno, primer els presenta Paul Éluard amb una entrada... O sigui, amb una entrada de cine i tal, el 6 de gener del 36.
Aquella època que ens presentava la gent, quan sorties del cine et presentaven algú, et trobaves la gent, ara clar...
A mi encara em presenten gent, a tu no.
Bueno, però que tu estàs molt viva, Victòria, encara estàs molt, clar, jo...
I tu ets molt famós.
No, esclar. Però no sé si vaig al cine molt... Vaig anar a veure la de Wes Anderson l'altre dia, és veritat. Bueno, hauràs d'estar més atent.
Hauràs d'estar més atent. Total, que els presenten, i de moment no passa res, però llavors ella ja li suggereix, fixa't tu que llista, si li podia fer un reportatge fotogràfic.
I ell, la Dora Maar a Picasso.
La Dora Maar a Picasso.
Home, esclar, perquè els fotògrafs...
Clar, i ell li diu que sí, que encantat, perquè ja l'havia trobat molt guapa, i això passa com al març o així.
Quina edat tenia Picasso? Perquè Picasso i Dora Maar es portaven 26 anys.
Sí, sí, Picasso
a favor de Picasso,
tenia 58,
sempre, clar.
Em sembla, si no
58?
Sí, 58.
Sí, es portaven 26 anys. Bueno, després Picasso... la substitueix per François Gilot.
Sí, que encara es portava més.
Valo 40, és que ho he calculat.
Clar, per això.
O sigui, és una mica Leonardo DiCaprio,
sí,
no? Que ell sempre la senyora, sempre de 20.
Li agradava jove, sí. Llavors ve una escena famosa que passa al Café Le Demagos, que és la dels guants.
Els guants.
I ell anava amb uns guants negres amb unes floretes roses, i això devia ser abans de fer-se... Pues, potser era a principis de març, perquè portar guants és d'hivern. I llavors ella estava fent un joc, com veuràs, bastant pervers, que es tira una navalleta entre els dits. I clar, si fallava, es podia fer mal, etc. I Picasso ho veu i es queda, bueno, bocabadat i entusiasmat per aquella persona una altra vegada, i llavors li demana els guants i els guarda en una vitrina.
O sigui,
ja veieu que la seducció va pas a pas, però...
Sí.
I llavors pensem que és sobretot el començament d'estiu quan ja la cosa esclata, perquè jo he vist al Museu Picasso dedicatòries molt boniques, de Picasso a Dora Maar, que posa Dora, Dora Mia, en castellà, a més, i després notetes de la vendré a veure a tal hora, o sigui, ja veus...
O sigui, que ell la busca, també,
ell la busca,
eh?
Home, menudo, el Picasso. Bueno, comencen una relació que possiblement va començar doncs, molt bé la noteta, el guà, jiji, jaja, cosa del sàtir simpàtic, però després això va anar...
Complicant-se
fins al maltractament psicològic, dius tu, al documental que hi ha Filming, arribes a dir que Picasso, efectivament, va maltractar, era un maltractador psicològic, i a Dora Maar li va tocar un bon paquet de maltractament psicològic. I després també, deixa'm dir, que hi ha la vídua de Huguet, la Martí Huguet, diu que era un sàdic, diguéssim, no? Que Picasso era un sàdic que havia tractat molt malament la seva família, això ho diu a Filming, en el vostre documental.
Sí, és que va tractar malament a homes i dones. O sigui, Picasso era molt Dr. Jekyll i Mr. Hyde, perquè o bé es portava estupendo, que va ser una gran persona generosa amb els republicans espanyols, per exemple, va pagar un hospital de nens durant la Guerra Civil, perquè ell estava a França, però tenia molts diners.
Era un pintor excepcional.
Excepcional,
això,
sobretot és el millor pintor del segle.
Però la va tostar.
Però era també, si volia, la paraula és perversa, perquè no solament amb les dones, sinó que, per exemple, jo ho explico al llibre meu de Dora Maar,
a Circe,
que encara es troba, encara queden 300 de 3.000, o sigui que correu, però jo explico que també feia esperar els marxants del seu art, rivals entre ells, a la sala d'espera de la seva casa per posar-los nerviosos a veure qui entraria primer. O sigui, un i l'altre ja esperant amb una cadireta, no em diràs que no és, en lloc de dir vostè a les 12 i vostè a la 1, pues no, tots dos a les 12 perquè es posin nerviosos i tinguin gelos.
Bueno, de totes maneres, trobo que això és una teoria, una tècnica de màrqueting, si vols perversa, com tot el màrqueting, però d'aquí a tostar.
Bueno,
o de ser sàdic a la mar, hi ha una distància.
Sí, a part, com ell era molt famaller, com diuen a Mallorca, molt faldiller, pues, clar, ella tenia molts gelos. Però és que, esclar, ell no se n'estava, perquè a part tenia Olga Koklova, que era la dona legal, que s'havia casat, la ballarina russa, després tenia Marie-Thérèse Walter...
Totes dues esquiciades, també, no?
Bueno, no, la Marie-Thérèse no, simplement era una persona molt poc intel·lectual, molt tranquil·la, molt passiva, o sigui, una persona acomodada. Notícia, podríem dir. I llavors...
Això és el que no m'ha passat a mi, que no m'he acomodat amb els tios. El que m'ha passat a mi és que no he estat acomodatíssim i he estat salvatge. I així he estat. I a tu també, Victòria, perdona.
Bueno, jo he estat a ratos acomodatíssim.
Però poquet. No m'he estat acomodatíssim. Vale. I els que
no
hem estat...
No és suficient.
Hem estat salvatge. Bueno...
que sí que era un maltractador psicològic i la feia, li posava, per exemple, un dia les va posar juntes a Marie-Thérèse Walter i a Dora Maar i es van acabar barallant-se elles dues, perquè una d'elles...
Se li encantava, Picasso.
Bueno, li encantava. O sigui, promoure gelos.
De totes maneres, Dora Maar, com a fotògrafa, fa una cosa que és molt interessant, que és que, i crec que és un document excepcional, que em sembla que està al Reina Sofia, no sé si per intervenció teva, que és les fotografies que el 1937 fa Dora Maar de Picasso pintant el Guernica. Que és aquest quadre icònic encarregat per la República, que havia d'anar al pavelló, no?
Sí, va ser intervenció meva. Va ser intervenció meva perquè jo vaig dir que sortien a subhasta. I, clar, jo vaig pensar, això ho ha de tenir l'estat espanyol, perquè és que són fotos del Guernica, que el Guernica està al Reina Sofia. I vaig escriure al director general de Belles Arts. I llavors, sí, van comprar totes les que hi havia allà. I després van comprar també un dibuix de Picasso retratant a Dora Maar, que també està al Reina Sofia. Podien haver comprat més, que consti.
Sempre estat una mica rates, la foto espanyola en general també, i Catalunya.
Però almenys...
Perquè també vas trucar una vegada a Pasqual Maragall, que heu estat molt amics, i sou molt amics, i li vas dir, Pasqual, s'ha de comprar, Pasqual Maragall, l'alcalde...
S'han de comprar les de Barcelona, li vaig dir jo. I ella em va dir...
Unes fotografies de Dora Maar a Barcelona.
Que són les que ara ha comprat l'arxiu,
però... Afortunadament.
Sí, però ells, pobres, han hagut de comprar les còpies modernes.
Clar, no els vintage.
I les altres, els vintage, van sortir desperdigades per tot el món.
Clar. Aquí no vam estar hàbils.
No vam estar ni hàbils ni ràpids, perquè era una cosa de que jo ho sabia amb 15 dies d'anticipació i podien haver corregut una mica.
Bueno, les fotos aquestes del Guernica, a més, Dora Maar li proporciona l'estudi a Picasso, l'organitza l'estudi, li fa les fotografies i gràcies a això tenim el document gràfic de Picasso pintant el Guernica, que és molt interessant.
Perquè es veu com pintava tot el procés i els canvis que feia.
Dora Maar la retrata Picasso del dret del revés i en descomposició,
sí,
no?
Hi ha molts... Al principi molt, diria, molt, molt reflexiva, pensativa, molt guapa.
Aquells ulls,
saps? I sempre com d'una bellesa meravellosa, i després a poc a poc la va distorsionant.
Ja.
I s'ha dit que ja, també és perquè la relació s'espatllava,
sí,
però també s'ha dit que s'ha de ser, no es pot ser solament d'una manera, s'ha de ser obert de mires, que també era el moment de la, de, primer de la Guerra Civil, mm-hmm, del 36 al 39, i després de la Segona Guerra Mundial. Llavors, la pobra Dora Maar, jo també penso que va passar dos guerres. És a dir, que va passar,
sí, sí,
un moment històric brutal de violència i de...
Bueno, i aquest quadre de Dora Maar representa també una mica el dolor...
El dolor de les víctimes.
De les víctimes.
Com el quadre aquest de la dona que plora, no? Que
sí,
és...
la dona que plora, després
que és molt
una
impactant,
molt monstruosa, que pot ser una víctima.
Mm. Tu coneixes a Dora Maar, explicàvem al principi,
sí,
que vas parlar amb ella fins a quatre vegades, ben bé, més d'una hora, les quatre vegades, és una cosa,
sí,
excepcional, perquè Dora Maar, als 87, quasi ben 90 anys que tenia, no parlava amb ningú, no volia parlar amb ningú, no li agradaven els advocats, no li agradaven els notaris, no li agradaven els metges, no li agradava res, i n'estava farta de tot. Llavors,
sí,
trucaves i penjaves,
sí,
i estava a París, a un pis bastant deixat, per cert,
sí,
es van pipar amb els galeristes, es van pipar amb tot quisqui, però tu, Victòria Covalia, vas aconseguir parlar amb Dora Maar. Com, collons, tu vas fer?
És que jo li vaig fer una... Bueno, és que tot ve de que jo estava amb Marcel Flesch, que és un galerista molt important de surrealisme, un,
sí,
dia dinant tranquil·lament, i va sortir Dora Maar a la conversa. Jo li vaig dir, com? No està tancada en un psiquiàtric? No està morta? Perquè tot
havia
pensava...
passat per un psiquiàtric Dora Maar de la Can,
perquè ella,
sí,
al ser abandonada, va tenir un brot psicòtic, i llavors la van posar, malgrat que solament van ser 10 dies, però la van posar en un centre psiquiàtric.
Que va pagar Picasso, no?
Que va pagar Picasso, jo vaig trobar la factura i li van donar electroxocs.
Mm. La Can,
Clar. Bueno, llavors la gent em deia, bueno, espera't, que primer
vale,
baixis.
Vale,
dic, com? No està morta i tal? Dóna'm el telèfon. I llavors, clar, em va dir, el telèfon ja el tens, però el no també ja el tens, perquè et penjarà. I jo li vaig fer, pensant en això, una carta molt educada, dient que jo la volia entrevistar i que volia parlar de les seves fotografies. I llavors, que la trucaria el dia tal a tal hora, i així ho vaig fer, i la meva primera frase va ser, Madame Maar, jo no vull parlar de Picasso, vull parlar de vostè i de les seves fotografies.
Clar.
I jo crec que això ja va pensar, aquesta noia és una persona normal que no vol parlar de Picasso. I llavors molt amable,
bueno,
molt culta.
Que tu vas muntar una exposició, em sembla que el 97 a Banca,
el 95 a Banca,
el 95 a Banca,
ja,
a València,
sí,
que va ser una de les primeres, diguéssim,
sí, la primera,
al món.
La primera.
Després el 2014 una al Museu Fortuny de,
sí,
Venècia, que
abans, és preciosa.
Sí, i abans
el 2001-2002 a Marsella i a, on era? I a Düsseldorf.
Düsseldorf.
Sí.
I sempre els títols de les exposicions de Dora Maar moltes vegades han estat Dora Maar a pesar de Picasso i més enllà,
clar,
de Picasso. Està bé. Anem a parlar de les... Bueno, era simpàtica, ella et va explicar moltes coses.
Bueno, hi ha una anècdota molt bona, i és que a mi m'havien dit tant no li parli de Picasso, que jo tenia una por terrible.
Però i moltes ganes alhora, també.
I moltes ganes, jo pensava, com ho trec. Llavors, clar, com ella es donava per pintora, perquè va deixar la fotografia i es va posar a pintar, amb la qual ella no era tan bona com fotògrafa, però, en fi, no hagués passat a la història, podríem dir, però era més o menys interessant. Jo volia parlar de les fotografies, però va haver-hi un moment que li vaig dir, clar, després vostè es va posar a pintar. Llavors, jo, al parlar de Guernica, havia de pronunciar la paraula Picasso.
Clar. Clar, no podies,
clar,
dir
amb la por que
Velázquez.
No podies,
clar,
dir Velázquez, sí, ni Tintoretto.
O Toni Llena.
Clar, clar. Llavors, sí, clar...
I què vas fer?
No, jo vaig fer...
Dame una P.
Picasso, i dic, perquè vostè es va posar a pintar. Dic, clar que vostè ja havia sabut pintura, perquè... Dic, però, clar, Picasso què li deia? I llavors ella em va dir, em deia, s'ha de continuar. O sigui, li donava molts ànims. Cosa
mal,
normal entre artistes. Menys mal, però és lo normal entre artistes.
També és veritat que li hagués pogut dir, filla... Dora, festa, segueix amb la fotografia, que és boníssima en fotografia, i deixa pintar perquè picassejava, sí, una mica la Dora Martí.
Sí, picassejava, sí, però com l'altre era, era...
El puto
era
del Picasso li va dir, tu pinta, pinta,
era pintor,
que no em faràs ombra com a fotògraf.
Però llavors jo, d'una manera Picasso molt, molt subtil i molt baixet, li vaig dir, ah, doncs pues això està molt bé perquè els, les parelles pintores no se solen donar... És molt difícil, poden haver-hi rivalitats. Dic perquè Picasso era un bastant masclista, vaig dir jo. Així mateix i molt baixet.
I què va dir?
I llavors ella va dir, en francès, ara us ho traduiré, il était très détenteur de ses droits, o sigui, utilitzava molt els seus drets, que és una manera molt, molt elegant de dir que era masclista.
Que era hipermasclista.
Hipermasclista.
No està mal. Carai, parlant de parelles, ara faig una, ara faré una volta, a la Fundació Vila Casas estàs preparant una exposició de Maria Girona.
Sí.
Que havia estat
la parella, bueno, l'esposa de Ràfols Casamada.
Ràfols Casamada, Maria Girona, i fantàstica.
I tots creiem que se l'ha de reconèixer.
I tant, i tant.
Més, diguéssim, perquè en vida va fer moltes exposicions, però ara ja fa com 10 anys que s'ha mort.
Hauràs de tornar, a parlar de Maria Girona.
Sí,
ara, la temporada vinent.
I després també en tens una...
Un altre personatge, home. I després Carmen Calvo també, hi ha una exposició actualment al Museu Picasso, també comissarada
per Victòria
Convalia, aquí present. Sí. Bueno, l'exposició que es comissaria... Al final farà rica, Victòria, tu.
Què va,
família.
Si paguen poquíssim.
Ai, Déu meu, tu ja et venia de família, la riquesa, la... però ara ja
mira, Marc,
que
perdona,
per
que jo m'he independitzat. Als 20 anys ja estava guanyant-me la vida, jo.
Sí, no?
Ui, tant, me'n vaig anar de
però
casa.
Però si fos pels dels arxius, no, no? Això del comissariat no dona... Mare
no,
Déu,
no dona per molt, no.
No dona per molt,
ja
ho sap
el Miquel.
Bueno, l'exposició aquesta, l'exposició Arxiu Nacional a Sant Cugat, hi ha unes fotografies que és, l'exposició es diu Dora Mar viatge a Catalunya. Va venir a Catalunya.
Va venir l'any 33.
Què era fotografia? Exactament quines fotografies podem veure?
Sí. D'entrada t'explicaré com es van trobar les fotos.
No perquè... tenim molt de temps.
No, doncs pues les va trobar un drapaire.
Això
i,
sí.
Sí, això és molt interessant. Llavors el drapaire no sabia el que tenia, se'n va anar amb un expert i li van dir, escolta,
això,
això
és Dora Mar.
Això és Dora Mar, però vostè no les pot vendre així com així perquè hi ha drets d'autor. Llavors van acabar localitzant els hereus, que hi ha uns hereus molt llunyans però existeixen, i llavors van decidir de fer unes còpies modernes i treure-les a subhasta. I l'arxiu ha fet estupendament bé,
clar,
comprant 34 o 30 o més de 35 de lo que va fer a Barcelona.
A Barcelona. Tu tenies, també hi ha fotografies que corresponen a la teva
a la
pròpia
col·lecció.
Tu vas comprar a Dora Mar molt
jo
barat.
Jo vaig comprar molt barat els vintage.
Els vintage, perquè quan Dora Mar treu una subhasta els seus quadres, les seves obres, i a més que hi havia 130 Picasso, la gent anava pels Picassos,
clar,
i després
i la
de les fotografies...
I la Dora Mar sortien a 600 euros.
Clar, imagina't
una Dora Mar. I, ara,
clar, i tu vas fer cataclic, mio. Adjudiqué,
sí,
ho diuen així? Adjudiqué a Madame Convalia. Escolta'm una cosa, què veiem? Quina Catalunya retrata Dora Mar?
Sí.
Barcelona?
Barcelona i la Costa Brava, i sobretot Tossa. Perquè ella, bueno, va estar a l'Hotel Oriente, que m'ho va explicar, ella sí, a mi, i llavors, sobretot, va retratar les Rambles i el que avui diem Raval.
Uh-huh.
I també, una vegada més, hi ha molts secs, molts pidulaires, molta gent gran, i també gent, bueno, simplement tirada pel carrer, de pobres i misèrrims, no?
Uh-huh.
I llavors, després, va anar a Tossa de Mar, perquè li havien parlat de Sant Feliu i tal, i va dir no, Tossa. I de Tossa són unes fotos estupendes, que quan jo vaig parlar amb ella va dir no les tinc, em sembla que s'han espatllat perquè hi havia molta llum, hi havia molt de sol, i van sortir quan ella va morir.
Carai.
I ara han sortit negatius que per mi és fascinant perquè són inèdites. O sigui, hi ha moltes de Tossa de Mar.
Tu dius que una fotografia de Tossa... una fotografia de Dora Mar és una, es reconeix, té una mirada i una forma de fer que una fotografia de Dora Mar és Dora Mar, segur,
sí,
que es distingeix molt bé de
sobretot
les còpies de les...
Sí, les de personatges, perquè té aquesta mirada humana,
clar,
i també té un cert misteri, és a dir, té un ull molt propi. Clar, de sobte la dels pescadors de Tossa o una mirada, una visió total de Tossa, la pots confondre amb alguna altra, però en canvi els personatges, els sers humans, no.
I la perspectiva? Sí.
Malgrat tota aquesta trajectòria que estàs explicant, no la coneixem molts, de Dora Mar, o sigui,
no,
que es mor bàsicament en...
No? Bueno, sent una desconeguda. Aïllada, sent una desconeguda, i per això jo li vaig dir, madame mare, és que jo, si puc, li faré una exposició. O sigui, jo publicaré això, que li vaig enviar a l'esborrany, i em va fer, a més, tinc dos cartes d'ella, de la seva mà, que em deia, no, jo vaig néixer l'any 7.
Tenia bona lletra?
Tenia una lletra molt particular perquè ja era... Tenia bona lletra, però com ja tenia 87 anys, ja era una lletra com molt distesa. Es veu una lletra de persona molt gran. I ara tinc una mica... Com la gent es torna boja amb Dora Maar, que sempre volen saber més, tinc una mica a París, molt jove, de 32 anys, que diu, ah, la donaré a un grafòleg perquè me l'estudiï.
Ah, sí. Que bo, que bo.
Sí, que ja...
Bueno, també té a veure... Aquest dilluns parlàvem de Tina Modotti, que aquesta exposició a la Mafre, té a veure amb la recuperació d'artistes.
Dones,
d'aquest misteri fins ara que en dèiem dona, que es veu pues, que també han anat fent coses al llarg de la història, no?
Moltes coses,
moltes coses. Clar, la gent està sorpresa, però resulta que, clar, perquè a banda de Dora Maar, aquesta mateixa Tina Modotti, però s'està recuperant, i tu parles al documental de Filming, la Laura Alvin Guillot, la Ilse Vink, que la trobo interessantíssima, la Claude Kuhn, que aquí n'hem parlat també,
Florence,
la
Mette Oppenheim,
que, bueno, que està més coneguda, la Bernice Abbott, Kathy Horna, vull dir que són unes fotògrafes que tu les veus,
i està... Són boníssimes,
igual que els homes. Però, o millor.
O més, no? Ho tenen més difícil.
Bueno, escolta, Victòria Convalia, moltíssimes gràcies. La Victòria Convalia és la comissària de l'exposició Dora Maar, Viatge a Catalunya. Sant Cugat està a Catalunya, podeu fer el viatge fins a l'Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant Cugat, que està a 15 minuts de qualsevol punt del planeta. O sigui, tu ets ara a Bombai i a Sant Cugat està aquí al costat. Es pot aparcar bé?
Perfecte.
Davant. Ah, perquè això és molt important, davant. És molt important. Perfecte. I costa molt entrar-hi de diners o no? És baratíssim, no?
Gratuït.
Gratis! És que
gratuït.
És que de veritat t'ho duc. Doncs és un plan. I aire condicionat a dintre l'arxiu. O sigui, què més vols? Fins al plat de l'estiu. Deixa't estar.
I està molt ben penjada. Molt bé. Hi ha un catàleg.
Hi ha un catàleg. Que, vull dir que és una exposició.
I fins al 20 de juliol.
I fins al 20 de juliol. O sigui que hi ha temps, però bueno, que aneu-hi. Un aplaudiment. Moltíssimes gràcies, Victòria Convalia. Gràcies, Miquel. I visca l'Arxiu Nacional de Catalunya. I visca Dora Maar.
Gràcies.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
A Abacus tenim tot el que necessites per l'estiu. Pilotes, raquetes, estels, ruixadors, patinets, jocs de viatge i també quaderns de vacances i llibres de text. Acumula 100 euros en compres a Abacus i emporta't unes bambes Múnich per només 10 euros. Fins al 31 de juliol. T'ho expliquem tot a les nostres botigues o al web. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Vols gaudir d'un deliciós menú i estalviar-te temps i diners? Descobreix els menús Estalvi de Bon Preu i Esclat. Ara i fins al 10 de juliol, a partir de 3,95 euros, decideix què vols menjar. Menú mediterrani, oriental, vegetarià, una solució per a cada paladar. Gaudeix dels menús Estalvi de Bon Preu i Esclat. Bon Preu i Esclat, sempre al teu costat.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
A La Vanguardia i a la cuina, la qualitat sempre per davant. Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros i aconsegueix un joc de 3 paelles bra aptes per tota mena de cuines. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'unes paelles immillorables amb bra i La Vanguardia.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb tax down. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Has vist l'incendi descontrolat i tu llançant borilles per la finestra?
Foc off!
Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc, foc off!
I encendràs petards en plena onada de calor? Foc off!
Saps que si utilitzes maquinària on no toca pots provocar un desastre? Foc off!
Aquest estiu més que cap altre, a les imprudències...
Foc off!
Si veus foc o una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
RAC1 presenta el diumenge 2 de juliol Via Lliure amb Xavi Bundó en directe de 2:15 a 2 des d'Esterri d'Àneu per celebrar el 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Un Via Lliure des del cor del Pallars Sobirà per parlar d'història, de patrimoni i cultura. Amb la vista posada en el Dansànau, el Festival de les Cultures del Pirineu que es fa a finals de juliol. Us hi esperem a la plaça de l'Església d'Esterri d'Àneu.
El diumenge 2 de juliol a partir de 2:15 Via Lliure amb Xavi Bundó en directe des d'Esterri d'Àneu. Amb el suport de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran i la Mancomunitat de Municipis Anauencs, en col·laboració amb Endesa. RAC 1. Tots som 1.
Mira, et vas dir una cosa, Miquel, perquè què tal estàs, Miquel?
Pues això que t'estava dient, que jo vaig conèixer Dora Mar gràcies a les seccions d'Isa Calderón en aquest programa,
sí.
Que l'ha reivindicat moltíssim i m'ha encantat l'entrevista, superinteressant.
Vale, Victoria Camalera és una fifa, és una torpeda.
I les fotos també, que estan per aquí, impressionants.
No, Dora Mar, la veritat, escolti, imagina-la veure, perquè, mira, et vaig dir una cosa, Miquel, un aniversari és motiu de celebració i a IKEA ho tenen molt clar. Per això, per celebrar que fa 27 anys, fixa't tu, IKEA, que està a Catalunya, en regala ni més ni menys que 10% de descompte en tots els complements i en tots els productes d'exterior. D'exterior, com si tenen moltíssim estat exterior. Teniu fins l'1 de juliol per gaudir d'aquesta promoció si sou d'IKEA Family. M'entens? Ah, i a més, el divendres 30 de juny obren una botiga nova a la Diagonal, que l'estem esperant tots, en Candeleta. Senyores i senyors, amb tots vostès, un aplaudiment per Miquel Missé. Bravo!
Molt bé. A veure, he de dir que la secció que vaig enviar-vos ahir ja l'he hagut d'actualitzar en les darreres hores.
En sèrio, Miquel?
Sí. Llavors, bé, avui és 28 de juny. En diversos indrets del planeta, avui es commemora el Dia de l'Orgull, el Dia del Alliberament Sexual, la història avui ja no l'expliquem, i bàsicament avui voldria plantejar una reflexió sobre tot aquest àmbit tan, tan complex, perquè jo crec que la reivindicació dels drets del col·lectiu LGTB, tot i que sembli a vegades que no, és un terreny molt complex. La bandera avui...
T'estava figurant.
T'estava assegurant que no seria una altra cosa.
Que no seria una
cosa. La bandera de Sant Martí avui es fa servir per moltíssimes coses, ja. Entre elles, blanquejar marques comercials, promoure el turisme, mostrar-se més progressista. La gasolinera, això és cas real, la gasolinera on jo ahir vaig omplir el dipòsit del cotxe, sí, estava decorada amb l'art de Sant Martí. Vull dir que la bandera ha esdevingut una icona cada vegada més simplificada per exhibir de quin costat s'està en un món bastant senzillet, no massa complex, si ets dels bons o ets dels dolents. I jo crec que això és un equilibri fràgil que té molts límits. I, evidentment, aquest 28 de juny, més que mai, s'endinsarà tot això en una batalla cultural molt forta degut al context d'eleccions generals. Llavors, anem a pams. L'amenaça de l'extrema dreta és molt real i moltíssima gent LGTB aquests dies tenim sobre taules on ens preguntem què podria realment passar-nos, podríem realment anar enrere, però enrere, enrere. Aquests dies...
enrere, dits, molt enrere.
Sí, enrere, enrere. És a dir, aquest calibrar fins on hem de tenir ansietat, por i angoixa... Aquests dies
també diguem
mitjans...
que si això de LGTBIQ+, va enrere, molt enrere, molt enrere, molts de vostès que no són LGTBIQ+, també aniran molt enrere. Exacte. Molt enrere, perquè primer anem nosaltres enrere i després anem totes les altres, que és que la gent pensa que...
D'això voldríeu parlar dels efectes, dels miratges que genera això.
Jo t'ho he comprovat, això.
En primer lloc, aquests dies, clar, els mitjans ens estan disparant notícies distòpiques, que de fet són veritat, que fan por i que són veritat, però que són completament distòpiques. Aquesta més sonada, la Fiscalia de Pàdua, a Itàlia, després d'un ordre del govern d'ultradreta de Meloni, ha sol·licitat que es modifiquin les partides de naixement dels fills i filles de mares lesbianes de forma retroactiva. Aquelles que no són les que els han gestat, la Fiscalia està demanant que els hi treguin els drets legals com a mares. El jutge ha dit que la proposta bàsicament té un defecte de forma i que la tornin a presentar.
Que ho faran,
Exacte. En un paral·lelisme molt més cutre, però igualment inquietant, l'Ajuntament de Nàquera, a València, on acaben d'entrar PP i Vox a governar, ha prohibit que es pengin banderes LGTB als balcons de les cases, no?
De la teva casa, al teu balcó,
I aquí ve la complexitat.
I de Pocoyo pots posar una bandera amb
Pocoyo? Suposo que sí.
És que hi ha un lío ara, també, perquè no sé quina bandera posar. Macho.
Ara, un moment de concentració, sí, perquè aquí és on es gira el volant, i jo crec que... Cuidado, perquè pot ser quasi més inquietant.
Ja.
Feijó anunciava la setmana passada el seu pack de mesures d'ajudes a família, acreditant que a ell li és igual quin tipus de família, guinyo, guinyo, al col·lectiu LGTB, però el que cal és augmentar la natalitat. O dit d'una altra manera, que si hem de tregar amb que ells i les menes tinguin fills, ens compensa abans que reconèixer els drets civils de tota la gent que va migrar al nostre país, que òbviament està tenint fills i que és més necessària que mai per revertir la crisi de la natalitat. És a dir, preferim fills de lesbians i gais que fills de musulmans o fills de gent migrada. Amb això vull dir que aquí es comença a complicar. La bandera LGTBI l'està aixecant i l'aixecarà moltíssima gent aquests dies.
Voldria apuntar una cosa que em va explicar la Dicirivela Olveda, que nosaltres estaríem a favor també de la lliure circulació d'ànimes i cossos pel planeta Terra, encara que aquí vinguin i no tinguin fills, eh? Vull dir que no volem...
Saps? Evidentment. Que, saps? Que però no només falta... volia assenyalar si la perversitat...
Com si anés a passejar. Nosaltres estem a favor del passeig.
Totalment, però global. El que volia assenyalar amb això és que aquesta bandera que cada cop s'aixecarà al servei d'interessos més diferents, jo en el meu guió havia escrit un dia també l'aixecarà aquesta bandera la gent del PP, i no dubto que Vox en algun moment també. I llavors aquest matí ja puc afegir. Aquest matí el Partit Popular ha despertat a Twitter felicitant l'orgull. Poc després he vist abascar la televisió espanyola interpel·lant al voltant homosexual que diu, bueno, jo evidentment hi ha gent de dretes que ens vota que són gais i lesbianes i que no consideren que el de seguir lesbiana n'hi hagi per fer tanta història. I poques hores després Macarena Olona ha penjat a les seves xarxes una foto on s'està fent un petó a la boca amb Yolanda Díaz. O sigui que efectivament aquesta dinàmica ja està passant. I la dreta i l'extrema dreta ja estan començant a calibrar què els hi surt més a compte. Llavors, al servei de la bandera també pot haver-hi projectes de societats conservadores, racistes, classistes. Per això, més enllà d'aixecar-la, cada cop és més urgent omplir-la de contingut. Perquè no es pugui fer servir al servei de tot. Que no parli tant de la identitat de la gent com de la societat que es vol construir. I efectivament és complex, és pervers, però en algun moment ens hi hem de posar a pensar en tot això. Vull dir que no només serà gent que s'hi oposa, sinó gent que en farà usos instrumentals. Llavors, de cop, en tota aquesta història, jo aquest cap de setmana m'assento a veure la televisió, apareix el president del govern en una entrevista que li està fent Jordi Évole i entrem en el meu tema obsessiu que vosaltres sabeu. El tema que, bàsicament, aquest senyor que es presenta a les eleccions per confrontar tota aquesta onada reaccionària i que, evidentment, farà servir la bandera també per dir que ell està a favor de no sé quantos, es tira en planxa el meu tema preferit. I explica una vegada més que la seva dona ha rebut atacs greus i injustos, com, per exemple, ser acusada de ser un transexual. Més enllà de que és lamentable que aquestes alçades de la pel·lícula, encara en Pedro Sánchez no hagi entès que no es diu un transexual, sinó que es diu una dona trans, d'acord? No passa res, vull dir que el temps avança, hem d'anar canviant la terminologia, però és que esto es muy noventero ya. Però segueixo sense entendre per què aquest senyor no li dona la volta i no reivindica aquesta possibilitat amb orgull. No és un atac greu i injust. La meva dona ha estat acusada de ser una dona trans i de fet no ho és, però per nosaltres no és cap insult. I si ho fos no passaria res. La millor fórmula per trencar amb aquesta insuportable frontera entre heteros i LGTB és que Pedro Sánchez, que és el president del govern, pugui dir amb orgull a la televisió que la seva dona podria ser trans i no passaria res. Però és que no estem aquí. S'aixeca la bandera, però molt menys sovint el que hi ha en el fons és una cosa més sòlida. I amb això, òbviament, no vull equiparar el compromís del Partit Socialista Pedro Sánchez amb el de PP i Vox en relació als drets del col·lectiu LGTB, perquè seria absurd. Però el que sí que crec és que en algun moment haurem de començar a pensar quin és el projecte de societat que ens imaginem al darrere de tot això. Una societat que imagina el desig i la identitat d'una forma més valenta, sense idealització i sense essencialisme. I amb això amb el que vull dir és que per poder llegir la instrumentalització perversa dels drets LGTB hem d'estar disposats a 1. Acceptar que no tota la gent LGTB és progressista. I 2. Que no cal ser LGTB per sentir que aquestes polítiques van de tu. I jo desitjo que arribi el dia al que les mobilitzacions de l'orgull hi vagi tothom que defensa un model de societat independentment amb qui està lligant a Tinder, perquè el que es celebra és una manera d'entendre el desig en llibertat. Que arribi el dia en què les mobilitzacions de l'orgull deixin de ser un barri de la nostra societat i siguin la nostra societat. Que l'hora del president del nostre govern pugui ser una dona trans, que tots els que estan escoltant ara la ràdio es puguin plantejar portar els fills i filles a les celebracions de l'orgull perquè es facin seva la festa. I jo no sé si ens estem apropant, però penso, almenys, que des d'aquí a mi em calma una mica la por. Sigui com sigui, mai abandonem la pedagogia, sortim de la trinxera, compartim aquest orgull i feliç 28 de juny.
Molt bé, Miquel Missé, moltíssimes gràcies.
RAC 1. Les coses bones sempre venen de dos en dos. Com els nostres extra descomptes, que venen de la mà del nostre mític superdijous. Els teus descomptes preferits a Home & Cook, Druni, Camper, Converse i moltes més t'esperen a Viladecans The Style Outlets.
Pepco obre una nova botiga, al Centre Comercial Sant Boi. Troba un impressionant assortiment de moda i llar per a tota la família a preus increïblement baixos. Descobreix samarreta 100% cotó per a nens petits per 2,50 €. O jocs de gots de disseny per només 4,50 €. Pepco, sent la qualitat. Enamora't del preu.
Alleu la brisa del mar de Carona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te en platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya.
Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
Pots reformar o pots fer el teu projecte amb Fontgas. 35 anys de servei distribuint materials per a instal·lacions, reformes, climatització, sanitaris i molt més per a casa teva o per al teu negoci. Vine a les nostres 6 botigues Fontgas de Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers i Sant Celoni. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas.
T'agradaria treballar en una productora audiovisual o formar part de performances audiovisuals? El Grau en Comunicació Audiovisual a la UBIC compta amb nous espais i equipaments propis totalment al teu abast. Viu la comunicació. Informa't a ubic.cat/info/comunicació. Universitat de Vic. Universitat Central de Catalunya.
Pepco obre una nova botiga, al Centre Comercial Sant Boi. Troba un impressionant assortiment de moda i llar per a tota la família a preus increïblement baixos. Descobreix samarretes 100% cotó per a nens petits per 2,50 euros. O jocs de gots de disseny per només 4,50 euros. Pepco, sent la qualitat. Enamora't del preu.
Torna la tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol. Intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Estigueu sempre juntes, no us separeu. Refreneu els vostres impulsos. Recordeu que són homes i que els homes només porten desgràcies.
La tendresa, a partir del 29 de juny, al Teatre Poliorama.
Des de WhatsApp tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per portar el teu anglès a un altre nivell i menjar-te el món? Per canviar de feina? Per veure sèries en versió original? Are you ready per WhatsApp? I si busques un curs d'estiu pels teus fills, apunta'ls al nostre Summer Camp, el millor curs intensiu d'anglès per adolescents. Més info a whatsapp.es.
What's up? Welcome to the English Revolution.
Torna la tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol. Intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Estigueu sempre juntes, no us separeu. Refreneu els vostres impulsos. Recordeu que són homes i que els homes només porten desgràcies.
La tendresa, a partir del 29 de juny, al Teatre Poliorama.
El Summer Film Fest arriba a Mare Magnum. Maridos, 42 segundos, Los Buenos Modales i moltes més. Vine els dies 6, 7 i 8 de juliol a gaudir del cinema al costat del mar. Accés gratuït. Més informació a maremagnum.es.
Torna el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú.
Des de dijous 29 de juny a dissabte 1 de juliol, el públic que vingui a la Masia d'en Cabanyes podrà viure els concerts de Suede, The Libertines, Julieta Venegas, Jorge Drexler, Aurora, Lori Meyers, L'Imperatriz i La Casa Azul, entre molts altres.
Tota la informació i venda d'entrades a vidafestival.com. Vine a Vida i descobreix per què This is not a festival.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí, és que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Hola, seré ràpida. Tu, jo i els descomptes més grans de l'any a Converse, Guess, Adidas, Desigual i totes les teves marques preferides amb descomptes de fins al 50% sobre el preu original. Ens veiem a Viladecans de Style Outlets per celebrar els extra descomptes.
Pues mira, al ritme de Pocoyo, que són les banderes que ara podrem hissar a Nàquera, doncs ens acomiadem. Fins demà, que vagi bé. Visca!
El val escolar de 100 euros val per començar millor el nou curs. El rebreu a casa les famílies amb alumnes que el curs vinent facin entre primer i sisè de primària en centres públics o concertats. El podreu bescanviar als comerços adherits per elements d'escriptura, papereria, llibres de text, literatura infantil i juvenil, diccionaris, calculadores, motxilles, estoigs, jocs educatius i llicències de continguts educatius digitals. Més informació a valescolar.cat. Un impuls per al nou curs. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
L'11 de juliol tens una cita per conèixer les oportunitats de digitalització de les entitats socials. El Congrés Digital del Tercer Sector arriba a Barcelona de la mà de Fundació Telefònica i la taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Entrada gratuïta a fundaciontelefonica.com.
Arriben els dies sense IVA de Conforama per renovar casa teva aquest estiu. Aprofita i canvia el teu sofà, matalàs o mobles i no paguis l'IVA. Només fins al 3 de juliol a botigues i a conforama.es.
Estàs a punt per viatjar un nou món d'emocions i acrobàcies extraordinàries? Vine a gaudir de Festa, el nou espectacle exclusiu que el Cirque du Soleil ha creat per Andorra. Una gran celebració en què res és el que sembla. De l'1 al 30 de juliol tens una cita a Andorra. Reserva la teva entrada a visitandorra.com.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves gènives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris de Vitis en Fies, amb venda a farmàcies i per a farmàcies.
Vitis. Més que una boca, és salut.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita Kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Els teus gestos èpics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, amb la teva nova assegurança de la llar, participa i guanya 12.000 euros i digues adéu al teu lloguer o hipoteca durant un any. Consulta les condicions a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, la Pobla de Segur, al Pallars Jussà.
El dijous 29 de juny, a les 7, Islàndia, amb Albert Om, en directe des de la Casa Mauri a la Pobla de Segur.
Celebrarem la Diada dels Reiers de la Noguera Pallaresa. Els reiers, que fa més d'un segle transportaven fusta riu avall, avui són patrimoni de la humanitat.
L'últim cop que vam ser al Pallars, jo vaig acabar anant en caiac.
Doncs a veure on acabem el programa aquesta vegada. Començar-lo el començarem a la Casa Mauri, un conjunt modernista de l'any 1907 que ara és la seu de l'Ajuntament de la Pobla de Segur.
El dijous 29 a les 7, Islàndia, amb Albert Om, des de la Pobla de Segur.
I esteu tots convidats, entrada lliure.
RAC 1.